Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bon dia des de Barcelona per tota Catalunya. Herrera, COPE Catalunya i Andorra fins a la una, i a partir de la una ja sabeu que ens reconvertim en migdia a COPE. Avui tenim molts temes importants a compartir amb tu en aquest divendres 8 de juliol. Començarem parlant dels símptomes de la Covid, que van des del mal de cap o el cansament fins a la secreció nasal, el dolor muscular o la tos. Acostumen, diuen, a durar de 4 a 7 dies, tot i que en alguns casos persisteixen. Les autoritats sanitàries expliquen que els majors de 40 anys, especialment les dones, són les persones més exposades a partir d'aquestes molèsties, de patir, millor dit, aquestes molèsties. La tos persistent per Covid és un dels símptomes que pot allargar-se en el temps malgrat ser negatiu. Avui en parlarem de per què aquesta tos persistent com a símptoma que pot allargar-se. Hi ha gent que fa fins i tot més de 12 dies que porten aquesta tos i que no paren. Doncs avui el doctor Jordi Mestres, vocal de CanFic, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ens ho explicarà. I també parlarem d'una altra història totalment diferent. Fileres de maletes perdudes que es van acumular passat diumenge a la zona d'arribades al port de Josep Tarradellas de Barcelona al Prat. És l'equipatge de passatgers que van volar a la ciutat provinents de diversos aeroports europeus i que aquell diumenge del cap de setmana passat van tenir una sobrecàrrega d'operacions. Això va fer que els passatgers arribessin a destinació, però que les maletes ho fessin amb retard en altres vols. Segons AENA, aquest va ser un problema puntual que va afectar el Prat de retruc, però va ser un problema puntual. Ens espera aquesta imatge els propers caps de setmana, els propers dies de vacances. Avui li preguntarem a José Antonio Ramírez, que és el secretari d'UGT del sector aeri de Catalunya. Això i més des d'ara i fins a la una. Salutacions d'aquest parla la Montse Rodríguez, amb el Jorge Martínez a les vies de so, el Carles Losada, el cap d'informatius d'aquesta casa. Carles, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Tot bé?
Tot bé. I el senyor José Luis Gil, company de la redacció d'Esports. Què tal? Bon dia.
Què tal, Montse? Companys, bon dia.
Imagino que amb molta teca, molts temes a explicar a l'audiència.
Doncs miri, avui hi ha molta teca. És un d'aquells divendres que hi ha molta teca. Ara
doncs,
li explico.
Doncs serà el divendres de la teca, així que comencem.
De la bona teca.
De la bona teca. Senyor Carles Losada, comencem pel temps, que és el que més importa, sobretot quan arriba el cap de setmana.
Sí, 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 arriba el cap de setmana i serà un cap de setmana de ple estiu. Avui és un divendres amb molt de sol a tota Catalunya. Calor, una calor moderada, algun núvol a la tarda al Pirineu, no plourà. Aquesta calor moderada deixarà pas a un cap de setmana que la calorada anirà més, temperatures de 36, 37, 38 graus a la costa, i de cara a la pròxima setmana ens hem de tornar a preparar perquè ens torna a atacar una calorada d'aquelles potents que en els llocs més torris de Catalunya, sobretot les comarques interiors de Tarragona i les de Lleida, poden arribar a temperatures tranquil·lament als 40 o 41 graus. Ara mateix n'hi ha 31 a Tarragona, 29 a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Lleida i 25 a Andorra la Vella.
I ara la doble T, transport i trànsit, incidències.
Doncs poques, cap ni una. A hores d'ara ja s'han resolt els problemes que hi havia a la xarxa viària, sobretot a les dues rondes, litoral i també la de dalt, a causa d'algun accident de vehicles que deixaven un carril tallat. Ja no hi ha cap problema, circula amb normalitat, amb fluidesa, i el transport públic tampoc tenim cap problema. Vull dir, és un divendres al matí, hores d'ara, molt tranquil. Veurem a la tarda, quan la operació sortida, com sempre al cap de setmana, torni a agafar protagonisme a les carreteres, tot i que molta gent ja està de vacances.
L'AP7 sobretot, Bueno,
escolti'm, l'única carretera important que tenim aquí.
L'única. Escolti'm, aquest divendres 8 de juliol, per on passa la informació?
Mira, hi ha molts fronts oberts. D'entrada estem molt atents a la reunió que aquest matí al Palau de la Generalitat hi ha una trobada al nivell entre la vicepresidenta Laura Vilagrà i el home fort del govern de Pedro Sánchez de Madrid, el senyor Félix Bolaños. Estan preparant una trobada que s'ha de fer aquest mes de juliol, diuen, per parlar de temes pendents que hi ha entre les dues administracions, l'administració central i també l'administració autonòmica de Catalunya. La reunió la protagonitzaran, no sabem quan encara, aviam si aquest migdia ja ens donen alguna pista de quan serà, el senyor Pedro Sánchez i el senyor Pere Aragonès. Serà aquest mes de juliol, això és el que està pràcticament tancat, falta concretar dia i també hora. I estem molt atents al que passi aquest matí al Parlament, hi ha una cimera en contra de la corrupció. Com, però sap vostè qui l'ha inaugurat, aquesta cimera en contra de la corrupció? La senyora Laura Borràs, que és presidenta del Parlament i que té quatre casos de presumpta corrupció pendents. Està pràcticament a la les portes de jutjada per aquests quatre casos quan ella era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Bé, ha fet un discurs curt, inicial, i on ha demostrat que la millor defensa és un bon atac, en el sentit de que, bueno, ha passat en lloc de reconèixer, doncs, que pot haver algun error en tot el que ha comès, doncs ha dit, escolti, jo ho he fet tot bé, no hi ha hagut cap problema, i per tant no passarà res, eh? Jo continuo endavant, m'atrinxero en el càrrec, el de presidenta del Parlament, i a veure-les venir, eh?
En fi,
molt bé, hi ha moltes més coses. T'he deixat aquests dos breus apunts, que són de la crònica política d'aquest matí. És l'última hora, pràcticament. A la una t'explico més coses, eh?
Després m'explica alguna d'afers diversos, que
sí,
allò que dius...
Crònica negra, eh?
Diu d'afers...
Pàjaros.
Anem amb la teca, si li sembla, la teca esportiva.
Gràcies, senyor Losada. Fins després. Ja sap que si hi ha alguna novetat...
Té pressa avui, el Losada.
Els micròfons
sempre
oberts...
Sempre tinc pressa.
Sempre té pressa, i a més, perquè demà, m'ho he apuntat, té converses. Senyor Gil, els esports, què ens expliqueu?
Escolti, on no arriba la memòria ha d'arribar el bolígraf.
Exacte.
Si no, mal assumpte. Miri, Futbol Club Barcelona. Ahir van quedar a sopar i es van trobar Joan Laporta i Mateu Alemany per part del Futbol Club Barcelona i el propietari del Chelsea. Van sopar el que ja podríem denominar restaurant de capçalera de la nova etapa de Laporta a la presidència del Futbol Club Barcelona. I allò que a la sortida Mateu Alemany definia com una visita institucional, una trobada institucional, i el propietari del Chelsea definia com una trobada amb un bon àpat, doncs suposo que hi hauria, suposa, vaja, que hi haurien noms propis sobre la taula. Dos futbolistes del Chelsea, fonamentalment, que ja sabem que estan al radar del Barça, Azpilicueta i Marcos Alonso, i possiblement es parlés també de Frenkie de Jong en aquest sopar. Un Frenkie de Jong que, segons Ronald Koeman, li hauria dit a l'exentrenador del Futbol Club Barcelona que es vol quedar al Futbol Club Barcelona. Ja se sap que és una de les cartes que no té del tot clar el seu futur, per allò de quadrar el fair play financer a Camp Barça. Se l'ubicava a l'òrbita del Manchester United. Doncs bé, Ronald Koeman, avui en un torneig de golf, ha dit que Frenkie de Jong li ha dit que es vol quedar al Barça. Un Koeman que ha defensat la gestió de Josep Maria Bartomeu. A tot això, si aneu a les botigues del Barça a comprar-vos samarretes, que sapigueu que des d'avui, de manera oficial, el nou dorsal número 8 del Barça el porta Pedri. Ja s'ha anunciat, Pedri passa a ser el dorsal 8 que fins ara portava Dani Alves i que en el seu moment, quan parles de samarreta del Barça i dorsal 8, evidentment la figura que t'arriba al cap és la d'Andrés Iniesta. A l'Espanyol, entrenament de portes obertes avui amb roda de premsa de Sergi Gómez, i és a punt de tancar-se l'arribada d'un mig centre brasiler de 23 anys que es diu Vinícius Sousa, que ha estat jugant a Bèlgica però que és propietat del Manchester City. A l'Espanyol estan molt contents, estarem molt contents quan es tanqui aquesta incorporació, perquè era un futbolista que estava també a l'agenda de clubs potents de primera divisió, com ara, per exemple, el Betis. També tenim fitxatge a l'Andorra, Raúl Lizoain, porter, arriba lliure, tenia contracte amb el Mirandés, en una jornada on en el món del futbol també és notícia que engega la seva pretemporada del Real Madrid i que a les 6 de la tarda arrenca el camí de la selecció espanyola a l'Eurocopa femenina. Malauradament sense Alexia Putellas, lesionada, però anem a veure quina sort tenen les de Jorge Vilda, que a les 6 de la tarda enceten davant de Finlàndia la fase de grups. D'això també en parlarem en plana futbolística avui a Esports Cope, en un dia on no ens podem oblidar, després de tots els esdeveniments, la seva retirada ahir del torneig de Wimbledon, Rafa Nadal arriba avui a Barcelona i farà una compareixença davant dels mitjans de comunicació abans d'encetar les seves vacances. Faig spoiler de les preguntes del dia. Twitter @esportscope. En blanquiblau us sembla una bona aposta Vinícius Sousa per l'Espanyol? Sí, no, no el conec. En blaugrana, pregunta d'aquelles... Christensen, ex-Chelsea, central del Barça. Rüdiger, ex-Chelsea, central del Madrid. Qui us agrada més, Christensen o Rüdiger? Twitter, @esportscope, esperem les vostres respostes.
Senyor Gil, moltes gràcies. Si no hi ha novetats, ens tornem a escoltar a la una.
Després li explico més coses.
Aquí l'espero, gràcies. Les 12:30, vull marcar un telèfon, el 93-414-3631, 93-414-3631. És el telèfon del Centro Médico y de Estética Star Bene, i allí se encuentra la doctora Carmen Torrejón. Buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes.
Doctora, hoy viniendo para la radio me he acordado de usted porque he visto a una persona que posiblemente tenga problemas de obesidad. He visto que debe haber perdido muchísimo peso, pero me he dado cuenta de otra cosa, que le colgaba totalmente toda la carne después de haber perdido tanto peso. Yo imagino que es tan importante perder peso como remodelar ese cuerpo cuando se adelgaza.
justo acabas de hacer una afirmación correctísima, es decir, en el tratamiento de la pérdida de peso, y da igual si son 5 o 6 kilos localizados, que ahora lo comentaremos, como si son 90 kilos, ¿no? Que tenemos un paciente, José Luis, que lo está perdiendo. Es muy, muy, muy importante cuidar esa calidad de la pérdida de peso. En el caso de ser una persona con pocos kilos, porque se produce una cosa que yo me imagino que tú habrás oído o vivido en una persona cercana en alguna ocasión. Hay veces que hay no muchos kilos, pero localizado a lo mejor o en la parte de las piernas o en la parte de la barriga. Entonces, cuando se dice al paciente, pues tiene usted que perder 10, 12 kilos. Y dice, ah, no, tanto no, porque se me desmejora la cara. Es decir, la mayor parte de las personas tienen la experiencia, cuando se han puesto a dieta, hablo de dieta exclusivamente, del tipo que fuere, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se empieza perdiendo donde menos falta hace, que suele ser pues la parte superior del cuerpo, ¿no? Pues la cara, la parte como del cuello. Hay personas que a lo mejor tienen solo barriga y tienen las piernas muy delgaditas, los brazos muy delgaditos, y dicen, jolín, pues si me quedo sin culo, y luego, sin embargo, la barriga la sigo teniendo, ¿no? Es decir, ese efecto remodelamiento en el caso de las personas que tienen un sobrepeso muy localizado, aunque no sea una obesidad severa, es muy importante, y en el caso nuestro, tal como lo realizamos, ¿por qué motivo? Porque vamos a hacer que pierda la grasa localizada justamente de la zona donde tiene un mayor acúmulo, ¿no? Esto es lo que hace que al final del tratamiento, y ya desde el inicio, que el paciente lo va viendo conforme va evolucionando semana tras semana, el paciente nos dice, jolín, lo veo y no lo creo, ¿no? Estoy perdiendo justo de las zonas donde quiero, no estoy haciendo mala cara, con lo cual sé que voy a llegar a esos kilos que de verdad tenía que perder. Esto en el caso, repito, que no sean muchos. Pero si estamos hablando de una obesidad severa, estamos hablando de una obesidad mórbida, donde tanto hombres como mujeres normalmente van a tener muchísima acumulación en la parte abdominal. Si no cuidamos, si no trabajamos, si no estimulamos y evitamos la relajación añadida del tejido, ¿qué pasa? Va a perder mucho peso, pero se le va a quedar como si fuera un colgajo, que luego inclusive le puede dar alteraciones dermatológicas, porque le puede dar, al hacer un pliegue, pues de infecciones por hongos, dermatitis, etcétera. Entonces, no solamente es conveniente el remodelamiento corporal en la pérdida de peso, es necesario, no se puede considerar, de ninguna de las maneras frívolo, porque es lo que permite llegar al final del objetivo al paciente, conseguir la pérdida de los kilos que de verdad tiene que perder, y además evitar que pueda buscar volver a engordar para que no se vea la relajación, que esto pasa a veces, ¿no? Cuando una persona se queda muy flácida, dice, bueno, yo no me veo bien así, y sin quererlo, ¿no? Casi sin darse cuenta, va engordando para nuevamente volver a estirar la piel. Por lo tanto, hay que ocuparse de este factor y nosotros nos ocupamos, con un resultado extraordinario.
Bueno, pues hay que probarlo. Ya sabéis que la doctora Torrejón y todo su equipo están en verano trabajando para que no pongas la excusa de que no, como es verano, está cerrado, bueno, ya lo dejo para septiembre. No. Los kilos el exceso de kilos es problemas de salud y con la salud no se juega. Y si quieres tener más información, 93-414-36-31, 93-414-36-31, están en la calle Muntaner 252 principal, Centro Médico y de Estética Star Bene. Recuerda, primera visita informativa y gratuita. Habláis si llegáis a un acuerdo fenomenal y si no, oye, tan amigos. Doctora, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Otro para ti. Hasta luego.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93 595 1919.
En Muebles La Fábrica no vamos a dejar ni un cojín. Por reformas liquidamos todo nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 60%. Con el transporte y montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y no dejes pasar esta ocasión única. Por reformas, descuentos de hasta el 60%. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis.
La mejor tienda de muebles y decoración.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Aprofita les rebaixes del periòdico. Ara qualsevol tarifa amb un 50% de descompte i gaudeix de tots els avantatges de ser subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El periòdico. Entendre i més.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. You're my heart, you're my soul. I
keep it shining everywhere I go. La tos és un dels símptomes més freqüents del SARS-CoV-2 i que afecta, atenció, un 90% dels infectats i pot allargar-se durant setmanes. Avui volem parlar de tot això amb el doctor Jordi Mestres, que és vocal de CanFic, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Escolti'm, s'ha girat feina ara amb això de Centurión, eh?
Sí, sembla que no acabem d'acabar, no? I anem trobant noms diferents per les variants i anem avançant. No parem.
Sembla que aquesta variant és més contagiosa, potser?
Això és el que sembla, no? El que s'està començant a dir en els models i en els països on s'han detectat és que sí que efectivament és més contagiosa que les anteriors i s'haurà de veure si és més perillosa, no? Sembla que no. El que passa és que més contagiosa vol dir més número de persones infectades i, per tant, al final, també més probabilitat que algú es compliqui. No? Uh-huh. És un tema estadístic.
Els símptomes de la Covid, doctor, van des del mal de cap, el cansament fins a la secreció nasal, el dolor muscular o la tos, i aquesta tos acostuma a durar entre 4 o 7 dies, tot i que en alguns casos, doctor, està persistint. Què està passant concretament amb la tos?
Bueno, la tos és un dels símptomes que en el Covid, en la infecció per la Covid, i en altres quadres respiratoris vírics, com pot ser per la grip, que és un dels més habituals. De fet, quan parlem de tos, el 40% inclús dels pacients que tenen o s'han contagiat per Covid, a les 2-3 setmanes continuen manifestant tos. És a dir, que és una situació en la que veiem que efectivament s'allarga, no? Per un tema, una tos irritativa, no? És una característica que és habitual, no acostuma a ser una tos productiva de moc, i evidentment varia en funció també de doncs, quina és la situació de partida del propi pacient. Però sí, la tos és una de les manifestacions més importants, com és la febre també, o el malestar, i veiem que pot inclús allargar-se en un percentatge no despreciable de pacients.
He llegit fins i tot que la tos perdura passades les 12 setmanes del contagi i malgrat que el resultat del test d'antigen sigui negatiu, només un 2% dels infectats. Què han de fer aquestes persones? Esperar, paciència, mel, llimona?
Bé. Depèn de la situació clínica, no? No és el mateix una persona que sigui jove, sense antecedents, amb una tos, que no li prohibeixi d'alguna manera doncs, realitzar una vida normal, que una persona doncs, que té antecedents, que té afectació del seu dia a dia, no? Que és una tos persistent que no el deixa doncs, treballar o inclús parlar. No? En funció de l'afectació, doncs, la recomanació és que consulti no? amb la seva metgessa de família per veure què podem fer amb aquesta tos. No? Perquè, evidentment, s'haurà d'estudiar, s'haurà d'analitzar el cas. Evidentment, una persona que porta 12 setmanes amb tos, doncs ens ho haurem de mirar. No, no és una cosa que haguem de deixar passar. I sempre ho diem, no? Una tos de 12 setmanes ja es considera una tos crònica i, per tant, sigui per Covid o sigui per una altra causa, s'ha d'estudiar per veure si no hi ha res important, tot i l'afectació, evidentment, per la molèstia que suposa tenir tos, o hi ha una patologia amb entitat amb la que hem de fer més intervencionisme, no? Farmacològic, un tractament, o fer proves, o estudiar, o el que sigui.
Podrien ser persones que han patit de forma greu la malaltia de la Covid, o fins i tot l'han repetit en diverses ocasions, dos o tres?
Bueno, es pot donar aquesta situació, efectivament, no? Podem tenir persones que, evidentment, doncs, han tingut una patologia greu, que han estat inclús ingressades a l'hospital, intubades, i, evidentment, doncs, poden tenir major afectació irritativa, precisament per tot aquest intervencionisme, però també tenim persones que no han passat una Covid greu, en el cas que queda doncs, aquesta tos, que realment és bueno, s'ha de reconèixer que pot ser molt emprenyadora, és a dir, tenir tos més enllà d'aquestes dues o tres setmanes que podria ser lo habitual o sí. Lo comprensible, doncs és molt emprenyador, no? I és molt emprenyador i també pot ser molt preocupant pel propi pacient de saber que no sap què està passant, no? Perquè li continua aquesta tos, no? Uh-huh. Fa 3-4 mesos amb una tos, doncs és evident que doncs, ha de preocupar el pacient, no? És normal.
Amb gent que he pogut parlar i que tenen aquesta tos, hi ha vegades que tenen símptomes diversos, com per exemple fatiga, problemes de visió, sensació d'ofec i vertigen, entre d'altres. Això entra dintre de lo normal, doctor?
Bé, veiem situacions, no? En què parlem, també hem de diferenciar el que és la Covid persistent, no? I el que són els símptomes que s'allarguen, no? Després de la infecció. Són dos conceptes diferents. Llavors és veritat que tenim pacients que s'allarga de forma massa perllongada aquesta sensació doncs, de mareig, de visió borrosa, de tos, de malestar, no? Que no estan del tot malament, però tampoc estan bé. No? I aquest és el punt de pacients que veiem de forma relativament sovint a les consultes, en el que doncs, ens hem de mirar i evidentment necessitem fer exploració, fer una bona història clínica i veure realment si necessiten més atencions, més intervencionisme o proves diagnòstiques o el que faci falta.
Si parlem del perfil d'aquest Covid persistent, els majors de 40 anys i les dones són el grup de població amb més risc de patir aquest Covid persistent?
Sí, és un grup que majorment veiem, és a dir, perfil de dona de les mitjanes, no ni molt gran ni molt jove, i sí que és més freqüent en col·lectiu femení. I això és així, per tant ho veiem i hem d'estar atents, no? Perquè el que hem de vigilar doncs, és que no aquestes persones doncs, puguin ser ateses, no? Perquè també tenen aquesta sensació com d'incomprensió moltes vegades, perquè són símptomes lleus, moltes vegades que no comporten excessiu problema des del punt de vista clínic, però que per la persona és molt, molt, molt angoixant, no? Perquè no sap què li passa, no sap quan li durarà i moltes vegades no sabem què dir, és a dir, no podem posar un calendari i dir, no, tranquil, tranquil·la, que no sé, que això en 2-3 mesos ho tindrà solucionat, perquè no és així, no ho sabem.
Ja. Doctor Mestres, ens hem relaxat amb el tema de la Covid, ho dic pel tema, i cada dia faig èmfasi amb el tema de la mascareta. Els que viatgem en transport públic, és que no veus mascaretes, és que som 4 els que portem mascareta, i 2 els que la portem ben posada.
Sí, ens hem relaxat, també és veritat, i és comprensible, no? Les persones necessiten avançar, portem més de 2 anys amb la història de la Covid, i per tant, hi ha moltes persones que necessiten doncs, passar pàgina, no? Però això no ens ha de fer perdre doncs, la vista que, efectivament, la Covid no ha desaparegut, continua estant, van apareixent noves variants i, evidentment, doncs, el que hauríem de fer és la responsabilitat de tota la ciutadania. No? En llocs tancats, transport públic és un bon exemple, doncs, la mascareta s'ha doncs, demostrat que és efectiva. I en altres espais, en el que no és obligatori, però que són espais tancats, amb poca ventilació, sobretot en els grups de més risc, seria recomanable, no? I sempre és el consell que s'hauria de donar. Sobretot un grup de risc, sí? Mascareta en llocs tancats, amb molta gent, etc.
Doctor Mestres, vostè com a vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, li haig de fer una pregunta. Hi ha molta gent que no es troba bé, que té símptomes, no sabem si de constipat o de Covid, que volen anar al metge i a la gran majoria dels casos no els atenen presencialment. Això és així per la situació actual? Hi ha molts facultatius de vacances, hi ha poc personal?
És una mica de tot. És a dir, quan parlem en atenció primària, en els centres n'hi ha moltíssims a tota Catalunya, doncs hi ha una casuística centre per centre que és molt diferent. Hi ha centres que tenen veritables problemes per poder donar cobertura perquè no tenen el personal, perquè estan de baixa, perquè són jubilacions que no s'han cobert. Tenim el problema de les vacants, que és un problema crònic, no és un tema d'ara, d'aquests anys pandèmics, per dir-ho així, no? És un tema que tenim des de fa molt de temps. Ara que quan arriba l'estiu, sobretot el juliol, mes, sobretot a l'agost, sembla que les malalties han desaparegut i fan vacances, i no és així. I per tant tenim un repte organitzatiu per poder atendre les persones, perquè sí que és veritat que sigui per símptomes Covid aguts, no?, o per clínica persistent, o per altre tipus de sintomatologia, per altres tipus de patologies, doncs hauríem d'intentar doncs, donar aquest servei d'activitat sempre que sigui necessari. No? Per tant, és un repte enorme que tenim, que el sistema sanitari haurà de resoldre, perquè no anirà millor. El sistema sanitari es tensionarà, tot perquè els propers 10 anys hi haurà moltíssimes jubilacions de molts professionals i no hi ha un recanvi esperant. Per tant, haurem de fer canvis organitzatius, perquè si no, no
s'arriba.
Empitjorarà, no arribarem.
Clar, senyor doctor Mestres, i a més hem de parlar que no només existeix la Covid, que hi ha moltes malalties, molta gent que està i ha d'anar al metge, ha de fer les teràpies o quimios o ràdios o un llarg etcètera, o diàlisi. Molta gent que té d'altres patologies, no ens hem d'oblidar que no només és la Covid, que vostès atenen a tothom.
Bueno, a l'atenció primària nosaltres veiem tot l'espectre de patologia, des del cap fins als peus, ho veiem tot, i per tant hem d'atendre altres necessitats, altres descompensacions de patologies d'altra índole que evidentment doncs, també es descompensen i que li hem de donar resposta, i nous diagnòstics, no? Que això és un tema que bueno, hi ha estudis que ja van demostrar, no? La caiguda de nous diagnòstics de grups de determinats de patologia, que sí que és veritat que s'han anat recuperant, però que no hem de perdre de vista que no hem de baixar de recuperar, no? Hem d'aconseguir doncs, que arribar a tothom que ho necessiti. No? Això és difícil, això requereix molt desgast per part dels professionals, arribar a tothom, etcètera, etcètera. Però bueno, hem d'intentar doncs, estar tots a l'alçada. Vull dir que...
Ja. Bueno, han estat, ja ho han estat, és també que ha demostrat. Abans d'acabar, doctor Mestres, per la gent que ara mateix tingui aquesta tos persistent, que no li marxa, què li diem?
Doncs si tenen una tos que perdura, independentment de que hagi passat la Covid o no, és a dir, nosaltres ens entrem amb la Covid, evidentment, si portes 2 setmanes amb tos, has de consultar amb el teu centre d'atenció primària, no?, veure què està passant, veure si això té entitat o no en té, i per tant consulta amb la teva metgessa, la teva infermera de família, no?, i fer l'estudi que requereix en funció de l'individu, no?, que hem d'individualitzar i en funció dels doncs, antecedents, etcètera, no?
Molt bé, doncs queda aquí el missatge. Li agraeixo molt, doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Mai els podrem agrair la feina feta per vostès i que continuen fent i que, malauradament, aquest Covid no para i ara ha tornat amb una altra versió. Esperem, aviam què és el que passa. Gràcies, doctor. Bon cap de setmana. Bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cap de setmana passada, la veritat és que vam veure una imatge realment com de pel·lícula. Vam veure als aeroports acumulació de maletes perdudes a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de vols. Aena va explicar que els problemes d'operativitat de diversos aeroports europeus van fer que desenes de passatgers arribessin a Barcelona sense el seu equipatge. Però aquesta imatge la veurem sovint als aeroports, i concretament a l'aeroport de Barcelona. Avui parlem amb el José Antonio Ramírez, que és el secretari d'UGT del sector aeri de Catalunya. José Antonio, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Montse, bon dia.
Aquesta imatge perjudica, oi?
Home, evidentment, la imatge d'equipatges que no els hi agafa ningú, evidentment, preocupa tant la imatge exterior de com funciona l'aeroport, com pels treballadors que hi som allà treballant, evidentment.
Qui són els treballadors que s'encarreguen d'agafar la maleta, els maleteros? Com, qui són? Són empreses externes? Són gent d'Aena? Qui són?
Bé, Aena és el gestor aeroportuari, el propietari de la instal·lació aeroportuària, i treu unes concessions a operadors de handling. Els famosos operadors de handling, els treballadors de handling, són els que rebem el passatger en el moment que arriba a l'aeroport, li fem la facturació, li atenem a la porta d'embarcament, li carreguem la maleta i tratem de solucionar qualsevol incidència que hi hagi, sigui d'overbooking, sigui de pèrdua d'equipatge, sigui de connexió, etc. Els treballadors de handling són els treballadors que atenem a les companyies aèries per fer aquesta atenció directa al passatger.
Què passa quan no es poden entregar aquestes maletes? Imagino que es guarden en un magatzem, però la setmana passada, que cap de setmana, n'hi va haver tantes que se'n van haver de deixar fora.
Bueno, això és un problema que hem tingut, que evidentment és un problema que ha sigut provocat per els aeroports de Barcelona, els aeroports espanyols. No és un problema que ha nascut aquí, és un problema que ens ve perquè, evidentment, els aeroports estem connectats i amb els aeroports europeus hi ha un problema, de personal per fer aquestes tasques de càrrega d'equipatge i d'atenció als passatgers, perquè no tenen el personal suficient. El problema que hem tingut ha sigut que quan han arribat aquestes maletes, han arribat totes de cop. I, evidentment, no és un problema generat per nosaltres com a treballadors dels aeroports espanyols, però sí que és una responsabilitat nostra donar una solució a aquest problema. Aquesta solució es dona, evidentment, fent una contractació addicional i fent una idea ben clara de que això ho hem de treure, perquè si no la pròpia instal·lació d'aquí de Barcelona, en aquest cas, pot veure's afectada.
I per què no hi ha previsió de plantilla, José Antonio? O sigui, se sap que quan arriben aquests mesos hi ha un gran volum de passatgers?
Aquí s'ha de separar una miqueta i hem de ser molt curosos amb aquest tema. Un tema és l'activitat pròpia que té l'aeroport, i evidentment sí que es fa una previsió i sempre demanem una mica més, perquè sempre n'hi ha incidències i això ho sabem tots.
I tant.
Però aquest tema ben concret és un tema que, insisteixo, no ha nascut aquí als aeroports espanyols, ve d'Europa, però sí que tenim ben clar que aquesta previsió s'ha de fer per l'activitat de l'aeroport. Aquest problema que hem vist ara mateix no ha sigut nascut a l'aeroport de Barcelona, en aquest cas, però sí que li hem de donar una solució. I la solució, hem vist altres aeroports europeus que sí que han fet una contractació addicional, i evidentment aquí als aeroports espanyols també s'haurà de fer una contractació addicional. Sobran idees i falten mans, en deia un company, i aquest és el problema. Hem de ser molt directes en dir quina és la solució que requereix aquest problema de forma immediata, i la solució és mans per treure tot això i evitar el col·lapse que pot tenir aquestes maletes en la pròpia activitat de l'aeroport.
Clar, per això et dic que perquè no hi ha aquesta previsió, gent per treballar n'hi ha, no?
Gent n'hi ha. El que passa és que això, doncs, evidentment té un cost. Les companyies tracten de minimitzar els seus costos, i nosaltres tenim clar que no pot ser és que es doni aquest servei.
Home, venim de dos anys de pandèmia. Clar, òbviament hi ha moltes companyies que han perdut molts diners perquè, clar, quan va haver-hi la pandèmia van haver de tornar els calés de gent que tenien viatges i no van volar, van haver de tornar els diners. Després han estat dos anys també al dique seco. I ara que la gent torna a viatjar, ens trobem amb això, amb aquesta manca de personal.
Doncs ho has dit perfectament, aquest és el problema. Tenim una manca de personal per fer front a una activitat que és pròpia de cada estiu, el que està passant, i evidentment si hi ha qualsevol punta de treball, ja aquest cas és una punta de treball, no podem atendre-la.
Està clar. Hi ha previsió. Penseu que això, que aquesta fotografia es tornarà a repetir al llarg d'aquests mesos d'estiu?
Doncs esperem que no. El que passa que estem treballant en les empreses de Halim perquè això no passi. Ja estem fent una previsió i estem fent converses amb les companyies de Halim perquè facin una previsió d'augment de plantilla i d'augment de plantilla i de gestió d'aquesta plantilla. No es tracta tan sols d'augmentar el número de persones dins, sinó ordenar-les bé en la seva forma de treballar per fer front a aquest problema.
Uh-huh. Imagino que l'humor de la gent que va perdre aquestes maletes encara perdura, no? Sobretot quan vas a vacances i dius, ostres, ara va, i perden la maleta o la maleta no m'arriba.
Nosaltres som gestors de problemes, i això ho tenim ben clar. Els treballadors de l'aeroport, tothom viatja, i si viatja i li va bé, doncs és lo normal, i no hi ha cap problema. El problema està quan perds la maleta, perds l'avió i fas la reclamació. Evidentment, els treballadors que som a l'aeroport estem per tractar de solucionar un problema. I tenim ben clar que no és una situació còmoda, no és una situació agradable, clar. Però el que nosaltres intentem és posar una solució. Que no és agradable? Evidentment que no és agradable perdre la maleta, i evidentment que no és agradable perdre l'avió. Nosaltres el que sí que demanem a tots els passatgers és que tinguin ben clar que estem allà per donar solucions i no per crear més problemes.
I a més jo crec, José Antonio, que l'important és també denunciar-ho, perquè si no es denuncia sembla que no passa res, no? I aviam si així d'aquesta manera, tot i que ells ho saben, que hi ha manca de personal, que d'aquesta manera sàpiga més, no? Que digui, escolta'm, mira, la gent està denunciant, estem donant una mala imatge.
Aquesta reivindicació i principalment de l'aeroport de Barcelona ha sigut denunciada any rere any i hem fet unes declaracions i hem fet una sèrie d'actuacions sindicals ben clares per demanar algun augment de la plantilla. Sí que és veritat que s'ha augmentat la plantilla una mica en el que nosaltres estàvem demanant, però se'n tornem-hi. Una altra vegada comencem a agafar una miqueta la velocitat de creuer i veiem que, evidentment, el que has comentat, ha sigut el dic sec de la pandèmia, les companyies han perdut calés, però les companyies el que estan fent és intentar optimitzar al màxim els avions, evidentment, perquè cada avió és un cost operatiu i evidentment que aquest avió, doncs, hi ha una plantilla que és la tripulació, hi ha un cost que és el combustible, tot s'ha de tractar de maximitzar. Perfecte. El problema és que maximitzar significa portar ple l'avió. Portar ple l'avió significa que l'avió va a tope. Si l'avió va a tope, l'índex de probabilitats de que hi hagin problemes d'equipatges o d'overbooking puja. I això s'ha de tindre en compte.
Està claríssim. I més quan estem, tu estàs parlant de que això és generalitzat a molts aeroports europeus, però clar, la imatge d'un dels aeroports també principals com és el de l'aeroport del Prat, ja no parlem del de Madrid, clar, la imatge és horrorosa i ja no pas la imatge, sinó que a cadascú la imatge potser li dona igual, sinó que és el fet de que te'n vas a vacances, overbooking, maletes perdudes, etc. T'agraeixo molt, José Antonio Ramírez, secretari d'UGT del sector aeri a Catalunya. Espero i desitjo que tingueu bon estiu, que tingueu bona feina i que treballeu en condicions. I que si s'ha d'agafar més gent, que s'agafi més gent. Que hi ha molta gent que està desitjant treballar, pel bé d'ell i per bé de tothom. José Antonio, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia. Adéu, bon dia.
Doncs ja ho sabeu, he pres bona nota, no? Bueno, ara et demano que prenguis bona nota també del missatge que tenen per vosaltres els amics de l'Institut Odontològic, que cuiden activament la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell de totes les especialitats, implantologia, ortodòncia, estètica. Demana cita trucant al 900-131-002 o bé a ioa.es, ioa.es a internet. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, què és el que fas? Somriure. Doncs nosaltres, amb aquest somriure a la boca, arribarem al punt de la una del migdia, moment d'escoltar les notícies, per després parlar de coses com, per exemple, és dolent orinar al mar o a la piscina, cosa que fem quan arriba l'estiu? Li preguntarem al Narcís Camps, que és especialista del Servei d'Urologia de l'Hospital de Bellvitge, i també parlarem d'or, perquè a Catalunya hi ha or, sí, als rius. I avui ens traslladarem al riu Segre, on buscadors exploren el riu amb l'esperança de trobar una peça d'or. Ara en parlem d'això, però primer, com dèiem, les notícies. Fins ara.